Bon dia, bon dia, benvinguts i benvingudes en aquest especial 100 anys fent vi, que també inclou avui de manera excepcional l'hora del vermut. També és especial per dos raons més. La primera és que som a Marçà, en motiu, com no, de la cooperativa Falset Marçà. I la segona és que no tenim a l'Ezequiel Sol de Vila, però tenim a qui us parla, que també és Sol de Vila, però que en aquest cas és el Jordi. Però tranquils, perquè m'acompanyen la resta de l'equip del 100 anys fent vi, o el que és el mateix, el Josep Maria Cots i la Iona Colom. Bon dia. També des de Marçà, i també tenim la Ruth Troiano, avui la tenim enregistrada. Tenim per davant una hora i mitja, aproximadament, d'un programa que comptarà amb uns quants convidats que aniran passant per aquest casal de Marçà que avui ens acull. M'estic avançant i cal anar pas a pas, o sigui que primer toca el sumari.
Lo sumari.
Començarem fent un vermut. Bé, tastarem un vermut. Per entrar després a la història de les cooperatives del celler cooperatiu de Marçà. Primer, amb la Neus Rofes, que ens explicarà els inicis, la cooperativa davant la Guerra Civil, l'aparició de la DO Tarragona subzona Falset i la relació entre la cooperativa i la Festa Major. Després, escoltarem la història amb la veu dels uns protagonistes, com són l'avi Joan Colom i l'Enriquet. L'espai d'avui tindrà també la seva particular part institucional, amb Jesús Torralba i Josep Maria Piqué, alcaldes de Falset i Marçà. Per no perdre el fil i l'esperit del programa 100 anys fent vi, tastarem el vi de la cooperativa de Poboleda. Per allà les dues tindrem una estona de tertúlia sobre les cooperatives, el seu present i el seu futur. Atenció, perquè l'economista Joaquim Margalef ens donarà peu a la tertúlia amb alguns comentaris del seu darrer llibre, on també parla del sector cooperatiu. I marxarem amb la Ruth Troiano, que avui ens entrevista un músic i DJ de la nostra demarcació, Marc Grisó, que acaba de treure un disc tutoritzat per la cooperativa Falset Marçà. Ah, i no ens deixem l'agenda dels actes que queden del centenari.
Un, dos, tres.
És l'any 1912, pagesos, se'ns unim, perquè els marxants del vi no se'ns fotin el fetge. Fundem el sindicat i ara el vi farem, així les sangoneres prendran el tros de cera.
La, 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 la.
Comencem aquest 100 anys fent vi tan especial des de Marçà i la veritat és que s'estan unint un seguit de fets bastant excepcionals que no ens acostuma a passar quan estem a l'estudi de Ràdio Falset. Un d'aquests és que comencem amb un vermut, o sigui que a la copa ja tenim vermut. L'altre, que potser no és menor, és que ens l'ha servit un alcalde i això tampoc a mi no em passa gaire sovint que un alcalde em serveixi un vermut. Gràcies, senyor Torralba, ja parlarem després. Josep Maria, què ens pots comentar del vermut que tenim davant?
Home, com fa uns dies, bueno, no massa temps ja, i com li explicava el Toni Nadal, que ja no està entre nosaltres, el dia que va vindre a fer l'Espai Terra, la cooperativa, sobre el vermut, no? Em preguntava, bueno, com feien el vermut. Home, li vaig dir doncs, que, bueno, que agafaven vi, que vi blanc macerat perquè tingui una miqueta de color, i lo barrejàvem amb unes quantes herbes, lo posàvem en un bocoll, lo passàvem en una tina. Jo, veiem, però aquí m'hauries d'explicar més coses més. Dic, home, veiem, jo sóc el president, no sóc el tècnic. Dic, a més, si ho sapigués, tampoc t'ho explicaria, no? I tu pots entendre perquè, veiem, el vermut de Falset és el vermut de Falset i, per tant, lo fem allà i qui el vulgui trobar, doncs que vingui a la cooperativa de Falset Marçà i ell el podrà tastar. Suposo que és l'aperitiu de tota la vida, és un vi que ja s'està fent des de fa molts anys, és aquella cosa que necessitem la gent de la nostra comarca abans d'anar a dinar, no? Ja ho fèiem de petitets, anem a fer el vermut, encara arribàvem a casa i bueno, llavors venia el menjar. El que passa és que algun vermut s'allargava més el compte i quan ets petit a casa, quan arribaves, t'esperaven amb una sabata i una espardenya. No? Però bueno, el vermut sempre serà el vermut.
A l'estiu, allà amb un glaçó o dos, avui pot ser com aquel glaçó no cal.
Bueno, hi ha gent que s'ha acostumat a prendre'l sense glaçó, no? Bé, amb això ja és optatiu, el sifon de Calailó, en aquells anys que eren petits, no? I ara, bueno, s'hi posa l'oliveta i tot el que toca. Però bueno, continua sent el vermut. Jo suposo que no és un costum que no només a la nostra comarca, sinó més enllà s'està imposant.
I després d'aquest començament tan especial, volem començar aquest monogràfic amb una mica, bueno, una mica bastant d'història. Per això, la nostra primera convidada és la Neus Rofes, una de les escriptores, una de les mans del llibre que es preveu publicar en motiu del centenari i que al llarg dels 100 anys fent vi doncs, s'ha anat mencionant. Amb ella volem descobrir quatre aspectes de la llarga trajectòria d'aquesta empresa. No oblidem que la cooperativa agrícola no deixa de ser una empresa que és tan important pels pobles com esperem descobrir al llarg del dia d'avui. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia. Molt bona tarda a tothom. Com ja us han dit, jo faré un petit recorregut per la història de la cooperativa i en especial per la fundadora i la primera, que és la cooperativa de Marçà, que va néixer amb el nom de Sindicat Vinícola del Baix Priorat i més tard es va convertir en el Sindicat Agrícola del Baix Priorat. És molt curiós que aquest aniversari coincideixi, entre d'altres, els 100 anys de l'acabament d'una obra molt emblemàtica de Catalunya, que és la Pedrera de Gaudí. Per tant, avui ens hem de sentir molt orgullosos de celebrar, diríem, aquests primers 100 anys i recordant els avantpassats que amb el seu gran esforç i valentia van ser capaços de crear i construir el sindicat el 1912. L'11 de desembre de 1912 es van reunir tots els individus que s'havien adherit al Sindicat Vinícola del Baix Priorat en una aula de les escoles i allí es va informar que ja s'havien aprovat el reglament del sindicat i a partir d'aquell moment ja es podia constituir i es podia triar la junta directiva i així es va fer, no? Es va fer una votació i el president que va sortir fou en Pere Castellnou. Aquest va agrair la seva elecció dient el següent: es podia gravar en lletra d'or la data d'avui, ja que representa la creació del sindicat vinícola, una línia divisòria entre dues èpoques i que contribuiria a la regeneració social i econòmica dels habitants del poble de Marçà. A partir d'aquell moment ja la feina per construir la bodega ja va començar amb gran empenta, com així ho indica un document de l'abril de 1913, on hi havia 46 socis de l'entitat que treballaven al solar on hi ha ara el sindicat, els que es deia un solar que es deia Arenes Gran, i fent jornals. A vegades aquests jornals s'allargaven fins a la nit, o inclús es feien de nit, i les dones dels socis anaven allà amb un fanalet i aguantaven la llum perquè es pogués treballar. Els treballs anaven avançant, i el 19 d'octubre de 1913, per celebrar que ja s'havia cobert la teulada del celler, i que també es feien rovellons, suposo, es va fer un dinar de celebració. Aquest dinar, jo suposo que es va fer les brugueres. I, segons la meva iaia, ella sempre deia que, a més de menjar rovellons, també es va fer una cassolada d'arròs de peix i que aquest peix se va anar a buscar expressament a Cambrils. Al dinar només hi van anar els homes i més tard s'hi van afegir les dones i els nens i la festa es va acabar amb un ball. També hi ha fotografies d'aquesta festa on es veuen tots els homes allí mirant el fotògraf i també alguns que porten instruments musicals. A finals del 1918 es va crear l'altre sindicat, el Sindicat Agrícola del Cercle Benèfic, que estava format pels socis de la societat Cercle Benèfic i aproximadament eren uns 67 socis al començament. Per diferenciar els dos sindicats, es coneixia popularment el sindicat de baix, els deia sindicat dels pobres, i el sindicat de dalt, sindicat dels rics.
Això anirà sortint al llarg del dia, avui crec.
Entre aquestes dues entitats hi ha unes picabaralles contínues, no només diríem per qüestions agràries, també hi havia un rerefons polític, i amb això s'arriba a l'any 36.
L'any 36, l'any de la Guerra Civil.
L'any de la Guerra Civil. Com tots sabeu, la Guerra Civil comportarà els primers temps. Hi ha un gran descontrol, hi ha assassinats, bueno, hi ha molta crema de documentació, a Marçava desapareix l'arxiu municipal parroquial, però part de la documentació de la cooperativa es va salvar. No tota, però molta part. Per això potser hem pogut escriure la història, no? La Generalitat va fer una sèrie de decrets, entre ells un que deia que s'havien de crear sindicats on no n'hi havien i els llocs on hi havia dos s'havien d'unificar en un de sol. És per això que el 16 d'agost ja s'acorda que s'uneixen els dos sindicats de Marçà, el sindicat vinícola del Baix Priorat i el sindicat agrícola i caixa rural de Marçà, en un de sol amb el nom de Sindicat Agrícola del Baix Priorat. Però no serà fins al 2 de setembre que es ratifica la Unió. I llavors ja es trien les juntes de la cooperativa, la de la secció d'Avellanes i també del Molí. És l'alcalde del poble, que es deia Joan Pellicer, que va ser l'encarregat de fer totes aquestes explicacions al poble i als socis, i va dir que aquesta unió seria un gran progrés pels pagesos, que s'eliminarien intermediaris, o sigui que seria una millora pel poble. Tot seguit es va elegir un nou president, que era el Joan Barceló, i aquest va agrair la seva elecció amb molta efusió, i a partir d'aquell moment la nova entitat va tenir tot el capital, els béns mobles, immobles i totes les existències que hi havia a la cooperativa, no? A continuació es va explicar que l'entrada com a soci del nou sindicat era lliure i que no s'havia de pagar cap quota. També es va decidir que les cooperatives de consum que tenien cada entitat continuessin, fins després de la verema, que ja es pensaria que es feia amb això. Van passar bastants mesos, fins al 18 d'abril de 1937, fins que no es fa una nova assemblea general. Es va dir que la causa era perquè el president estava malalt. El punt principal d'aquesta assemblea era l'aprovació dels estatuts del sindicat. Aquests estatuts havien estat redactats per la Generalitat, per tant eren uns estatuts que eren igual per tots els sindicats, o sigui, era un pur tràmit l'aprovació d'aquests estatuts. Però la Junta va pensar que era molt més democràtic fer-ho en una assemblea general. Què va passar? Quan es va presentar l'assemblea general, una part dels socis, sobretot els membres de la col·lectivitat, van posar traves i van dir que necessitaven temps per llegir els estatuts, o sigui que l'aprovació es va deixar per més endavant. També es va parlar en aquesta assemblea que hi havia molta preocupació perquè s'havien carit molts els productes, també hi havia molta escassetat de productes, tant la palla com les garrofes, com també la gasolina, i van anar a passar uns mesos fins que el 20 de juny finalment se van aprovar aquests estatuts. Els mesos anaven passant, el sindicat seguia funcionant més o menys amb moltes dificultats perquè per la guerra, fins que el dia 12 de gener de 1939 van entrar els nacionals a Marçà i a partir d'aquell moment doncs tot el diríem, el govern del municipi passa a les mans dels vencedors. Un mes més tard, el 12 de febrer, es va celebrar la primera junta que estava presidida per l'alcalde del poble, que era el Bruno Perpinyà. Aquest va demanar a la junta que sortia que entreguessin tots els llibres i també els diners que hi havia a la caixa, que pujaven aproximadament uns 71.000 pessetes i un taló de 50.000 pessetes del Banc Hispano-Colonial.
A l'època?
Sí, sí. Jo no sé, suposo que devien ser aquests diners, no? Van anar passant els anys i amb moltes dificultats, bueno, amb dificultats de tota mena, econòmiques, judicials, etc. Fins que, i ara jo us explicaré un altre episodi de la història, no?
Una fita.
Una altra fita, una altra pinzellada, el que vulgueu. Ja, des de la seva creació, el sindicat de Marçà sempre va portar afegit el nom de Baix Priorat. Però quan es va crear l'any 1954 la DO Priorat, els pobles, diríem, del Baix Priorat geogràfic van quedar exclosos. Malgrat que hi van haver diferents intents per formar-hi part, no va ser possible, o sigui, la gent del Priorat no va voler. A partir d'aquell moment ja no es podia comercialitzar el vi com a zona Priorat, van passar els anys i a l'any 61 va arribar una notícia que alguns pagesos de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre volien crear una DO pròpia i que volien incloure en aquesta DO pròpia també els pobles del Baix Priorat. Què va passar? Que els sindicats i els socis no ho van trobar correcte i es van reunir a l'estació enològica de Reus, on els representants de les cooperatives del Baix Priorat van decidir impulsar una DO pròpia amb el nom de DO Falset. Però què va passar? Que quan aquestes idees van ser exposades a l'Assemblea dels Socis de Marçà, òbviament sí que els interessava que hi hagués una deu pròpia, però no volien el nom de Falset. I així sorgia, diríem, les velles disputes veïnals. Per aquest motiu es va comunicar a l'enginyer de l'estació enològica de Reus que potser seria més adient posar una DO comarca de Falset. Però això no va reeixir, van anar passant els anys, jo suposo que les altres cooperatives, això no ho he pogut estudiar, del Baix Priorat tampoc no ho volien, van anar passant els anys i va arribar l'any 74. Aquí es van incrementar molt les reunions per crear una DO pròpia, però sempre es trobava el mateix problema, no es volia que es digués Falset. I finalment va haver d'intervenir el Consell Regulador de la DO Tarragona, que va ser el que va donar Dream l'últim impuls a la creació d'una DO pròpia. Aquest va proposar l'ampliació de la DO Tarragona incorporant la subzona Falset, que incloia els pobles següents: Cabassers, Capçanes, la Figuera, els Guiamets, Marçà, el Marroig, Pradell de la Teixeta, la Torre de Fontaubella, part del terme de Falset, el Molar i la Serra d'Almos. I és així com va néixer el 1976 la DO Tarragona subzona Falset. Això va ser una gran notícia tant pels viticultors com els exportadors de vi. I ara, per acabar, diu-vos que la cooperativa no solament s'ha dedicat a l'activitat agrària, no? Sinó que ha fet altres activitats com ara programació de conferències, visites a altres sindicats, excursions, participació en concursos, anar a actes oficials, també es va construir un monument als socis fundadors, també es va crear un local social i a l'any 60, per primer cop, es va dedicar a preparar la festa major del poble, sempre amb l'empara de l'Ajuntament. Aquest any 60 la festa va ser bastant curta i es va fer el següent. El dia 14 d'agost, a la Revetlla, va actuar l'Orquestra de Bellmunt, que va costar 1.100 pessetes, i també a la mitja part es van encendre uns focs artificials, que van costar 750 pessetes. L'endemà, el 15 d'agost, es va representar una obra de teatre amb un grup barceloní que l'havia recomanat el Marcelino, l'escultor, que va costar 2.850 pessetes. A més, després van anar a sopar a la fonda de Cal Manel. També es van llogar taules i cadires que s'anaven a buscar amb el tractor del sindicat a Reus. Jo encara recordo aquell soroll que hi havia a la plaça, aquells paperets que es feien, aquell soroll tan bonic, eren uns paperets de paper, no com avui en dia que es posen de plàstic, no? També recordo el remolc del sindicat, que era un remolc molt gran, i que es posava davant de l'Ajuntament, i a dalt s'hi posaven els músics. Avui això és impensable, no hi cabrien, no? I al final també recordo aquelles rodes de foc i aquella traca, no?, que impressionava, sobretot els nens petits. La festa era tot un èxit, però com sempre hi havia pèrdues, més o menys com avui en dia, però. Ja van passar els anys i la preparació de la festa major comportava més aviat moltes discussions entre els socis que consideraven que això era insostenible. Hi havia moltes picaravalles a les juntes i, entre altres coses, deien el següent: que es feien festes per tota la província i les pagava el sindicat, que s'havia d'acabar amb aquesta sangonera, etc. No? I és que durant la Revetlla, a la plaça dels Arenes, s'omplia de gent de pobles veïns, també de Falset, que encara no hi feien la festa major, crec, en aquella època, el 15 d'agost, i també molts forasters que venien al poble, o soci, o gent que del poble que no era soci, o sigui, que buscaven una diversió gratuïta. Finalment, quan se va acabar la festa major de 1975, ja es va parlar seriosament de la necessitat de canviar de l'organització de la festa, és que, a més de que era molta despesa, els de la Junta no en tenien ganes de fer-ho tampoc, no? I es va buscar una altra fórmula. Però la solució va arribar des de fora, des d'un grup de joves marçalencs que amb una gran empenta i amb unes grans ganes de canvi, de fer moltes coses noves, sobretot de millorar i modernitzar la festa, van crear un col·lectiu que es deia Festa 27, que va durar molts anys i que va coincidir aquesta creació també amb la mort del dictador i també amb l'entrada d'una nova etapa de la nostra història. A partir d'aquest moment se van acabar els balls gratuïts i comença, doncs, diguem, una altra etapa. I en aquest punt acabo les pinzellades de la història de la cooperativa. Espero que us hagi agradat i, si en voleu saber més, ja haureu d'esperar a la sortida del llibre, on hi haurà tota la història, o la que es pugui explicar, de la cooperativa Falset-Malsà. Moltes gràcies.
Gràcies, Neus. Josep Maria, suposo que abans d'acabar el programa sabrem més o menys quan sortirà el llibre.
No pateixis que us ho diré.
Vale, vale. Nosaltres continuem.
Pas. Un, dos, un, dos, tres.
Paciència cal tenir per tants papers llegir, rates som de biblioteca, d'arxius i hemeroteca.
Cal conèixer el passat i entendre bé el present, l'història del sindicat, tots nosaltres l'escriurem.
Continuem aquest repàs amb més veus, amb la veu d'algunes de les persones que van veure i viure, si no els primers passos, al desenvolupament de la cooperativa. Una d'aquestes persones, Joan Colom, va ser entrevistat pel Josep Maria Cots i el company de la ràdio, el Jordi Perelló, amb motiu dels actes previs del centenari. I entenem que qui millor que la neta del senyor Colom, la Iona, per introduir-nos en algunes de les seves explicacions que va donar en aquella entrevista.
Marçà, com molts pobles del Priorat i altres de la demarcació Tarragona, no van tenir els inicis d'una sola cooperativa, sinó dos. Ara ens toca entendre, però llavors, entre el 1910 i el 1920, hi havia la cooperativa dels pobres i la dels rics.
Doncs, més que res, era una qüestió en part política, en part per una diferenciació de classes segons l'economia, sí. I que cadascú es posava el que més li convenia o que el que convencien, no? Inicialment, doncs, la cooperativa Mari, diguem-ho així mateix, la cooperativa Bia, que era el que deien dels pobres, doncs agrupava gent productora de raïms, algunes d'elles, i a mi poso els meus antepassats, però que eren cooperativistes de l'original. La part que es considerava, doncs, que estaven en un nivell econòmic superior, encara que es fotessin de fàstic, com els altres, oi? Doncs s'agrupava en una cooperativa que deien la dels rics.
La cooperativa, a més de servir per vendre la producció, també vestia els socis d'altres serveis.
El sindicat, de baix, dels pobres, doncs va muntar una cooperativa de consum del servei dels socis, però que venia a tothom. Els de dalt també tenien una botiga aquí en aquest carrer mateix, no? Però també venien a tothom.
Sí.
Els de dalt, els de dalt, diguéssim, dels rics, en deien cooperativa La Benèfica. No sé de què venia.
Curiositat.
Els socis eren els benèfics. Nosaltres, doncs, érem els del sindicat. I el sindicat, doncs, llavors va muntar, abans de la guerra, me'n recordo jo, una cooperativa. Bueno, el sindicat, doncs, ja venia Garró, Fessegó, en fi, no, Piensos encara no es coneixien, doncs, d'aixòs. I llavors ja s'ha posat, doncs, a baix a vendre que viures, que despatxaven només un cop al mes per evitar gastos i la gent podia anar a comprar a crèdit, o sigui, no pagaven però t'ho carregaven a la collita.
Bueno, com molts anys i com moltes vegades ho hem continuat fent.
No, no, sota no, va ser un bon servei. Ara, al vindre la guerra, tot això va anar a fer punyetes.
I no menys curiós, mirat amb els ulls d'avui, és el transport del vi. El tren era el millor mitjà de transport. Si mai tenim el corredor del Mediterrani, l'escena que explica l'avi es podrà repetir.
Tot la majoria, fins que van vindre els camions, les cubes, sortia per tren. O sigui, es portava fins a l'estació amb el coix. I el tren es bombava el vi als vagons fudres, que era un vagó per 10.000 quilos, que portava dins dos tiners de fusta. I marxava cap a Barcelona. A cada vagó que sortia se li fotien 10 o 20 quilos de vi.
Jo, Déu-n'hi-do, ahir vostè ens explicava el transport i parlàvem d'un transportista, jo no me'n recordava el nom i vostè me'l va dir, és veritat, no?
Perdona, el renom del, sí, del que representava el transport i es cuidava de tot era un home gran amb una barba així de patriarca que li deien el Joan Tomata,
sí,
i el transport que en cavall ja feien en camió el portava el transport d'un transportista fins a l'estació que, collons, com, ah, no em recordo com es diu.
Sí, ell em va dir el nom.
Miró.
Miró.
Emili Miró.
Emili Miró, mira, aquí sí, tinc apuntat, Emili Miró. Tenim una fotografia que se podrà veure a l'exposició d'aquest transport amb aquest camionet amb rodes de ferro, sí, no hi ha pneumàtics,
sí,
quan arriba a l'estació de Marçà, sí, Marçà Falser, a l'estació de Marçà, amb dos bocois,
sí,
i clar, costa d'imaginar treure tot una collita a base de dos bocois, i a més, si s'havien de portar amb els carros, clar,
sí,
abans, des del començament de la cooperativa, perquè havien de fer cap a un posto o altre, no?
Sí, sí.
Imaginem-nos la mena de transport que es devia muntar.
Cony i tant. Bueno, el posava el tren, doncs, hi era un avantatge. Ara, per exemple, Capçanes, que no tenia estació, no tenia, era una pedero, no podien cargar, doncs ho pujaven tot al vi de Capçanes i del Marroig en carros de bocoix.
Un, dos.
La història, no deixem la història, però ara li toca al Josep Maria Cots agafar una estona les regnes del programa. Josep Maria, a qui tens de convidat?
Bueno, tinc una persona que a Marçà és molt conegut, Marçà, Falsers i tots els pobles del tombant. Si li dic el nom no sé, però quan diu un de l'Enriquet, bueno, sí, home, i tant, ves, no, faltaria més.
Com o no, com o no.
Molts anys de pagès, no? Vostè no va viure el començament de la cooperativa, però, aviam, de petitet, almenys el que recordi, què era això de la cooperativa? Recorda algo que anàvem allà, o al sindicat, com se deia llavors, què era el sindicat?
Jo no sé com explicar-ho això, però nosaltres el sindicat sempre l'hem tingut com a casa nostra, al davant. Sempre hem portat les collites i he treballat anys i vaig començar de jove als 16 anys, no recordo, a Bermà, a Llimpiesa, Bermà i Trescolà, i ho vaig fer diversos anys, això ho vaig fer allí. A Bermà no cal dir, vaig començar a Bermà als 7 anys. Als 7 anys me van posar en ma germana en 12 i en 7 a Bermà per a cobrar un jornal entre els dos. I continuant el que anava, a partir d'aquells anys que vaig treballar a la cooperativa, així d'aquesta manera, ja va vindre l'època doncs, que vaig anar al servei i tot això. Però quan vaig tornar, me vaig tornar a integrar indirectament en la cooperativa, perquè per a treballar a les terres de la cooperativa, aquí a Marçà, el sindicat, diguem-ne així, va proposar, que llavors van començar els tractors, que només hi havia dos o tres al poble de les cases riques, la cooperativa va comprar un tractor per a treballar a les terres i vaig entrar a treballar jo allí. I vaig treballar, no puc dir quants anys, potser 10, 12, no me'n recordo, fins a un moment que la cooperativa no era rentable pagar el jornal i els gastos que hi havia al tractor, i em vaig atrevir a fer-ho jo particularment. I vaig treballar entre les dues èpoques 22 anys amb el tractor, treballant terres de tots els socis.
O sigui que també vostè ha vist el canvi des de llaurar en la mula.
Mare de Déu!
A tindre un tractor,
En la mula hi vaig llaurar molt jo, més que tu hi vaig llaurar en la mula, molts anys.
Això segur, això segur.
Sí, i des de luego, llavors, així com ara llaureu en els tractors i tots ne sabeu, llavors, per llaurar en la mula també mos criticaven d'uns als altres, sols rectes, que no es quedés cap herba, i fer molta feina.
Oh, jo recordo l'últim sol que vaig fer, que va ser per fer una foto, simplement, aquell sol no era en sol. Que
se'n va escapar la pollegada dels dits.
Sí, se'n va escapar, que no hi haurà mai, no gaire, no?
Sí, sí. Però nosaltres, ja dic, vam haver de començar primer perquè a casa doncs tenien un animal i el meu pare era, va ser molt treballador i em va obligar molt a treballar de seguida. No tenia cap dies i anava caminant al darrere de la mula que se m'emportava. Llavors vaig haver d'aprendre a llaurar com Déu mana i a llaurar. I a partir de llavors me va servir molt per a treballar en els tractors també, No us ho penseu. Que llaurar d'una manera, llaurar de l'altra en el tractor, fes més fenya, més fenya i més ben feta. I llavors, quan jo vaig començar a treballar per la cooperativa, me penso que una quarta part dels ceps del terme els vaig trencar jo. Perquè no hi havia... No riguis, no riguis. Aquí Marçà es plantava a 10 i a 5, amb captirons que morien a metro. Ai, a pam, ja ho diré, a metro. Morien a metro els captirons. Entraves per una punta i no podies sortir per l'altra. Quan t'havies posat dintre del tractor havies de sortir. Perquè si reculaves no passaves. Ho entens el que et vull dir?
Tu ara, això m'ho ha passat a tots, això
bueno, no, no, però ara tu llaures i saps que tens les tires plantades a 12 pams o quan sigui, de cap a cap, però llavors nosaltres no, i enteres el cap i no els hi trenques cap cep. Hi havia propietari que li feies caure una brocada i et mirava malament. Feies caure una brocada i et mirava malament. Llavors, quan vaig arribar jo al tractor, me cago en l'olla, ceps trencats per aquí, ceps trencats per allà. Vaig trencar molts de ceps, molts ne vaig trencar. A vegades he pensat que si tots els ceps que vaig trencar jo llaurant en el tractor quan vaig començar, els hagués pogut plantar en una finca meva, hauria fet bastantes càrregues de brema. Si no, amb alguns dels que hi ha aquí, que em van veure treballar el que vaig treballar jo, se'n deuen recordar els ceps que vam trencar.
Enric, vostè ja ha deixat ben clar que he vist un naixement, ha vist un temps llaurant amb animals, ha vist un canvi a la cooperativa, ha vist un canvi al treball del tros, i creu que la cooperativa continuarà tenint viabilitat de cara al futur com a empresa?
Jo espero que ho conserveu, que ho heu de conservar vosaltres. El món jo el veig molt malament, tots estem malament, però si conserveu la cooperativa potser encara podrem vendre o podreu vendre el que colliu, que si plegueu la cooperativa ja ho veieu com està tot, que no vendreu res.
Tot i quina estona parlarem de cooperativisme, parlarem d'això, i penso que les tendències actuals i les visions van en aquest camí. És una empresa que de cara al futur té viabilitat. Gràcies, Enric, i per molts anys pugui continuar vivint la vida de la cooperativa.
Gràcies a vosaltres i per molts anys.
Celler cooperatiu, unell de xics i grans. Celler cooperatiu, a tots ens dona les mans. Si tenim futur per tots, cooperativa amunt.
Si tenim futur per tots,
el celler ja és a punt.
La la la, la 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 la.
Torna ara per a dos nous convidats, en aquest cas el de Marçà, un dels dos juga a casa, fins i tot podríem dir que és el nostre anfitrió avui. Bon dia, senyor Piqué.
Bon dia.
I l'altre és l'alcalde del poble veí, a 3 quilòmetres. Bon dia, senyor Torralba, alcalde
Hola.
De Falset.
Hola, bon dia.
Senyors, els hem convidat, com a dèiem en el resum, una petita part institucional, però sobretot ens agradaria que ens expliquessin una mica com... Quin paper creuen que juga la cooperativa, tot i que estem parlant de pobles separats, estem parlant d'una sola empresa, en els seus respectius municipis? I no em diguin que no tenen res a dir, perquè no m'ho creuré.
Bé, jo penso que la cooperativa, parlant des del punt de vista econòmic, per Marçà té una importància tremenda. És l'empresa més gran del poble.
Digui'm.
És l'empresa més gran del poble, en aquest sentit, és a nivell econòmic, tot el poble, per una cosa o altra, depèn de la cooperativa. A part d'això, doncs, com ha dit la Neus abans, sempre he col·laborat amb el poble, és com si fos una empresa de tots. I avui en dia, en un poble de 600 habitants, una empresa que tot el poble depèn d'ella d'una manera o de l'altra, doncs tu mateix la importància que té. A més, que et digui col·labora amb les entitats, amb les festes i amb tot. Sempre ho ha fet.
Mm-hmm. Jesús.
Bon dia. Bueno, jo entenc que l'impacte o els efectes que té la cooperativa Falset va en funció de l'època en la que puguem parlar, naturalment. Hi ha hagut una evolució amb la qual, des d'un tractament típic de cooperativa, doncs, naturalment tenia un impacte per donar sortida a totes les collites de les persones, els pagesos del municipi i segurament de Rodalies, però en aquests moments jo tinc la percepció de que l'enfoc que se li ha donat a la cooperativa és el pur enfoc d'una empresa, continua tenint aquesta faceta de cooperativisme imprescindible perquè la seva continuïtat sigui molt llarga, però al mateix temps l'enfoc, com deia, se li està donant com una empresa, penso que assegura el futur durant molts anys d'aquesta cooperativa, empresa, si em permeteu. Sobretot perquè l'enfoc, com deia, és un enfoc actual, és un enfoc tenint en compte naturalment l'impacte dels mercats, la competència, i naturalment que els productes que s'han d'elaborar en aquests moments han de ser uns productes que no solament tinguin o competeixin amb qualitat, sinó també amb un preu raonable. Per tant, entenc que dintre del teixit econòmic de Falset, la cooperativa té una part molt important, potser no tant com a Marçà, perquè és evident, Falset és més gran, però naturalment sí que té molta importància.
És famosa la certa rivalitat que hi havia entre dos municipis, i arriba la cooperativa, les cooperatives, i arriba un punt que es fusionen. Aquesta rivalitat ja ha quedat com a folklore del passat?
Bueno,
l'estació està allí, eh? L'estació està
no, però això, la pela és la pela, i aquí se va fusionar per la qüestió de pasta, penso jo. Està, la necessitat per fer una empresa més forta, uns devien tindre unes necessitats que els altres els hi sobraven i es van fusionar igual que qualsevol empresa. La rivalitat, també la rivalitat, i és el futbol, per mi és el futbol i brou, i quan jugo amb el Falset, ha mort amb el Falset, jo. La rivalitat és igual, home.
Bueno, en qualsevol cas, jo penso que el sentit comú, el seny, predomina sobre certes rivalitats, que estan bé, perquè a més encara existeixen, encara que no vulguem, però són rivalitats sanes, en definitiva no són rivalitats que portin darrere res dolent, i insisteixo, en el seu moment penso que va ser un encert donar aquest pas, perquè evidentment per la dimensió segurament penso que avui ni una ni altra cooperativa haguessin tingut continuïtat, i amb la suma de les dues i aquest enfoc que deia abans empresarial, entenc que ha sigut un total i absolut encert.
No puc deixar de preguntar-los-hi, degut a les seves respectives professions, en el cas del Josep Maria, un empresari del municipi, en el cas del senyor Torralba, tot i que ja ha prejubilat o jubilat, entenc, del sector bancari, coneixen bé la situació econòmica, obren una mica el focus, quina valoració fan del tema del sector cooperatiu a la nostra comarca? Entenc que coneixen més o menys com funciona i quin paper ha tingut i pot tenir.
Bé, jo penso, ja ho he dit, vaig estar en una entrevista fa dues o tres setmanes a Ràdio Falset, penso que en els moments que estem, en tots els sectors, si les coses se van ben fetes, tirarem endavant. Ens hem d'ajustar i ajustar, com diu Jesús, als mercats, però tant el cooperativisme com tot tirarà endavant si està ben fet, i penso que és un moment d'especialitzats en coses que la gent no tingui. Ja us vaig dir que vi i oli i paisatge quin tenim, i si ho gestionem bé tirarem endavant.
Jesús?
A veure, si ens remuntem amb els temps, l'origen de la cooperativa va ser justament en un moment molt difícil, molt complicat, tot i que ara no estem en l'origen, estem en el centenari, és evident que el plantejament és idèntic en aquella època. Amb una situació de dificultat, continuar amb aquest estil, amb aquest sentiment i amb aquest esperit cooperatiu, penso que li donarà continuïtat. Sempre insisteixo que l'enfoc comercial, l'enfoc sigui complementat amb una visió empresarial. Mm.
Doncs els agraïm molt que hagin acceptat la invitació d'aquest any 120 especial pel significat que té, pel lloc on ens trobem, i ens hagin pogut acompanyar aquesta estoneta. Moltes gràcies, Josep Maria Piqué, moltes gràcies, Jesús Torralba, per haver estat amb nosaltres. Nosaltres continuem.
Darrere d'un vi.
Continuem en una part, diguéssim, normal del desenvolupament dels 100 anys fent vi. És moment de conèixer qui hi ha darrere d'aquest vi, aquest licorella de la cooperativa de Poblada, un petit municipi de 380 habitants. Per parlar-nos d'aquest vi i també de la seva cooperativa, tenim el seu anòleg, el Jordi Puigau. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una pregunta obligada quan parlem de cooperatives és saber de quants socis estem parlant.
Doncs mira, el moment que estem ara, la cooperativa, menys amb la secció del vi, que és la que coneixo jo, està a l'ordre d'uns 33-34 socis, més o menys. T'ho dic molt de memòria perquè els últims anys ha anat variant més aviat a l'alça que a la baixa, inclús hi ha gent trucant a la porta per entrar, que de moment doncs, per falta d'espai o per no saber segur si hi haurà prou capacitat de gestionar més volum, de moment s'està parant que entri més gent nova.
Mm-hmm. Quins vins elaboreu?
Mira, bàsicament fem el que siguin tres línies de vi. La primera i, per tant, la bandera de la casa seria aquest que tenim avui aquí, és el Llicorella Selecció Especial. És un vi de tirada curta, estem fent unes 10-12 mil ampolles l'any. Tot i això, depenent de com van les ventes, creiem que anirem augmentant a poc a poc. Fem una segona línia amb la mateixa marca, però que ja no és la selecció especial, és el que li diem Llicorella Anyada, que aquesta ja puja unes 25, i llavors el que és la tercera línia, aquí tenim un mínim de 4 o 5 marques diferents, per un vi no, que no sempre és el mateix, però semblant. Aquí tenim el que és la marca de la casa Tendral, tenim el que és una línia que tenim ara en Mercadona que es diu Winuc, que potser molta gent coneix, tenim senyories de Convell, Ciutat Vella, tenim un munt de marques diferents depenent dels mercats cap on van destinades. S'ha de dir que les marques no són pròpies de la cooperativa de Poblada, pertanyen a Unió Agrària Cooperativa, bueno, Unió Corporació Alimentària, perdona, que és una cooperativa de segon grau que des del 2004 està gestionant el que és el que es fa amb el vi de la cooperativa de Poblada. La cooperativa de Poblada és cooperativa de primer grau encara, el que passa que ven tota la producció directament a una de segon grau, que és qui l'envasa.
Uh-huh. Parlaves de mercats. Quins són els mercats?
Mira, nosaltres estem treballant des de mercats nacionals a Lituània, Rússia, aquí hem entrat bastant forts des de fa un parell d'anys. Ja no només en producte de priorat, sinó d'altres games dins de la cooperativa Unió. No? També estem treballant des de fa uns quants anys amb el que és el mercat escandinau. A Anglaterra ja fa un parell d'anys que estem dins d'una gran cadena, que estem en els dos últims anys passats ja han doblat el que és les comandes, van passar d'unes 20.000 ampolles a més de 50 l'any passat. Als Estats Units comença a funcionar bastant bé, inclús amb les primeres línies, les primeres línies bàsicament se'n van cap a Estats Units. Les altres són segones i terceres.
Uh-huh. Si et sembla, comencem a entrar una mica en aquest Llicorella Selecció Especial. Estem parlant sempre de denominació d'origen qualificada priorat.
Exacte.
Una mica m'agradaria que ens expliquessis el procés d'elaboració d'aquest vi.
Mira, a veure, aquest... Per un error meu, que ahir no vaig pensar d'agafar les ampolles del celler, he tingut de passar avui per un comerç a comprar-les.
Aquestes coses ens han passat a tots.
Ara, mira, com que he tingut temps d'anar pensant, dic, mira, ha sigut una coincidència bona, perquè aquest és un 2004, que justament és la primera anyada que vaig estar treballant jo a la cooperativa de Poblada. O sigui, ha sigut una coincidència bastant, bastant bona. Aquell any t'he de dir que va ser... Jo espero, no espero, vull dir, de fet no treballaré mai més com aquell any, vull dir, ja és un tema d'edat i de rodatge, vam estar treballant sense teulada, encara amb l'enruna de la teulada per terra, saltat vam d'una tina a l'altra amb les mangueres de pasta al coll, acotxant-nos per no tocar el cap als cairats vells, o sigui, va ser un any que vam entrar al mes d'agost i al setembre començàvem la collita, o sigui, va ser quasi a salto de mata tota la verema. Va ser un any per mi molt especial perquè vam fer molta feina molt a la bèstia i doncs vaig començar a treballar dins d'una cooperativa que no havia treballat mai. Jo sempre havia estat vinculat amb una empresa privada del món del vi i doncs per condicions de la vida vaig fer cap allí i doncs una mica comences a veure què és això de les cooperatives i veus la part que no sabies a llavors, no? Vull dir, jo recordo quan vaig estar estudiant els primers anys de treballar que les cooperatives eren models a tancar. Molta gent parlava de bueno, això de les cooperatives no s'aguanta gaire els anys, la gent va marxant, les preus no s'aguanten, i és curiós que en menys de 10 anys s'ha invertit. O sigui, gent que s'havien donat de baixa a la cooperativa han estat trucant anys per poder tornar a entrar i gent que estaven fora estan tornant. Suposo que pel model econòmic que està basat en les cooperatives doncs tenen molta més cintura per aguantar moments difícils o per tirar endavant o van posar més imaginació que altres models d'empresa i doncs, no ho sé, jo penso que aquests 8 anys han servit per consolidar un projecte important. La gent, els socis, em consta i no tinc per què tindre dubtes, estan tots molt contents, paguem un preu més que digne per la producció del raïm, que sempre s'està, nosaltres tenim de moment encara la sort que podem liquidar, en 13 o 14 mesos tenim la collita liquidada, o sigui, ara abans de Nadal haurem pagat completament el que és el 2011, i un punt que tenim, jo penso que s'ha d'esmentar també, és que hi ha el que és el marge comercial, del que, bueno, el que val una ampolla de vi, referit al percentatge que es destina al pagament per quilo de raïm, jo penso que sobradament estem molt més alts que qualsevol altra cella. O sigui, aquest vi que tenim avui aquí, per exemple, em sembla que els botia està sobre els 20, sobre els 18 euros, però ja us he dit que és una producció molt petita. O sigui, el gran volum que venem nosaltres doncs deu estar 5, 6 euros, una cosa així, preu de celler, màxim. I bé, estem pagant, em sembla, l'any passat un euro i mig de mitjana per quilo. O sigui, si aquí li poses tots els costos d'amortització personal i coses d'aquestes, jo penso que som dels que estem molt més ajustats. I la intenció que tenim, i penso jo que s'ha de defensar, és que qui tiri endavant sigui el pagès, que és on hi ha realment la feina per posar un vi dins una ampolla. O sigui, el pic tens el raïm collit, tens el vi fet. I qui digui que no, doncs menteix.
Seguim centrant-nos en el vi. Quines varietats hi trobem?
Aquí trobem bàsicament Garnatxa i Carinyena, tot i que també sense gaires manies fem servir una part de Cabernet, que, doncs, que també en tenim per allà dalt, i una part de Syrah. Bàsicament el que és el raïm de la cooperativa poblada és Garnatxa negra, vale? Vull dir, sense pot, podria dir que és més d'un 60%. Llavors tindrem un 25% així que és Carinyena i la resta entre Syrah, Cabernet i Merlot. També en tenim bastant i continuem treballant-hi.
Si et sembla, comencem el tast, et demanem doncs, que ens guiïs una mica en aquest Llicorella 2004. Va. Comencem per la fase visual.
Bueno, la fase visual, mira, primer veig l'ampolla que presenta una mica de sediments, però bueno, això és una cosa que suposo que tothom sap que no és pas un problema, és un tema de l'equilibri químic del vi, i és un vi que té pràcticament 10 anys, és normal que presenti alguna part de tartrats. És inclús per mi és una bona senyal, perquè això es pot eliminar, però has de fer tractaments bastant importants a nivell de celler. Pel que fa al color, tot i que la llum aquí no és massa bona, veiem que és un... Ha perdut els tons més blaus, violacis, que denotarien de més de joventut, i ha començat ja un color ja de vi més vell, diríem, no? Tot i això, encara per 8 anys que porta l'ampolla que porta elaborat el vi, veiem que encara no presenta el que serien ja capes d'oxidació, serien unes tonalitats més ataronjades o més teula, que es diu, no? Tot i això presenta encara una bona intensitat.
Passem a la fase olfactiva.
Sí. És un vi que té 8 anys, ho he dit abans, fa potser mitja hora o així que l'hem obert. El que passa que, bueno, qualsevol vi que porti més de 4 anys a l'ampolla, ja et dic que l'has de tindre obert una estona abans i ja pogués ser de cantal. Gratament sorprès que no presenta aromes de reducció, allò que fessin una miqueta de tub i dius, hòstia, això necessita aire, no?
Des de la ignorància, certa potència olfactiva, eh?
Certa potència olfactiva, un priorat ha de ser això. Ja et dic que és la selecció especial, eh? És la gamma més alta, elaborada bàsicament amb vinyes de coster, tot i que també hi van vinyes doncs, que no són tant de coster, eh? Vull dir, vinyes normals de Terrassa, també en fem servir les que maduren millor o els hi podem donar més bon tractament al celler. També t'he de dir que això vam vinificar la major part amb barriques obertes, aquest any, el 2004.
O sigui, barriques
obertes vol dir agafar les barriques, treure'ls un dels fons, tornar-les a armar sense posar-li el fons i posar el raïm dins. Això vol dir que teníem, i t'ho dic molt de memòria, eren crec que 50 dipòsits d'uns 200 quilos repartits per les parts del celler que no hi havia en runa aquell any. O sigui, va ser una moguda molt important. Però bueno, va ser, ja et dic que va ser divertit i per no repetir-ho. Vale? Té un fons bastant important de fruites madures, tirant quasi confitures, però sense denotar una sobremaduració que durant uns anys, ara s'ha perdut una mica ja, però fa uns anys que molts priorats tenien aquell toc de sobremaduració de figa, inclús, no? De pa de figa. Nosaltres no hem volgut mai buscar tant un màxim de maduració ni un màxim d'extracció, sinó intentar fer uns vins més fàcils de veure i de vendre. No?
Recordo la setmana passada que teníem a l'Adrià, al Marc i a l'Adrià Pérez, els cosins.
Les cosins.
I deia, bueno, clar, primer que has de tindre en compte és un priorat. Doncs sí, vull dir, jo penso que tenim la cosa de tindre a la comarca dos denominacions d'origen i cada una té la seva per teologia pròpia. El primer nas i el malgrat és un priorat, no? I quan el continues tastant, continua sent-ho, faltaria més, no?
Sí, però amb això jo...
Discrepes.
No discrepo, però no trobo que hi hagi una raó geogràfica per diferenciar un tipus de vi d'un altre. O sigui, aquest mateix vi, potser aquest mateix no, perquè Poblada és una part que estava, és un terme que està bastant elevat i això. Però penso que juga més el que són la producció per ceps, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, estem parlant de raïm que ha sortit d'una vinya que segurament no passa d'un mig quilo per cep.
D'acord.
O sigui, si tu, que un de Montsant, saps portar una vinya que no sigui... A veure, ara entro en la discussió de sempre de les vinyes velles.
Sí.
Jo no hi crec.
Ho dic
obertament i em poso en contra del que diu tothom. No crec en la vinya vella. A veure, no crec en la vinya vella. No crec que la vinya vella sigui més bona per ser vella. Trobo, ho sento, no puc per l'experiència professional i pels estudis i pel que he vist, no hi crec. O sigui, la vinya vella és bona perquè produeix poc. Sempre que produeixi poc, està en sana. O sigui, una vinya raquítica... per vella que sigui, produirà poc i el raïm potser ja totalment desequilibrat. Jo he fet grans vins, que en diu grans reconeixements, amb vinyes de menys de 7 o 8 anys.
Jo...
I s'han venut a vegades com a velles, no aquí, ja et dic amb altres vegades. Oh, això és vinya vella, vull dir, jo no hi crec, o sigui, tot és qüestionable i tot s'ha de qüestionar, i el món del vin encara més.
Bueno, jo anava a dir que molts que ens estan escoltant que s'apuntin a això que has dit, perquè me penso que últimament és la lluita també des de la cooperativa, ja estem parlant d'altres quantitats, no? Però de sempre de fer un aclariment de raïms. I penso que tu has donat clarament uns arguments de per què.
Sí, el que ha dit el senyor Colom abans, si no ho he entès malament, que plantaven a 10 i a 5. Això suposo que són pams. Això sí. Ja no hi planta ningú.
Què va?
Ah. Ja, potser s'hi hauria de tornar, m'entens? Vull dir... A veure, sempre ens mirem en grans zones del món productores i agafem només el que ens interessa. O sigui, a quina densitat de plantació estan plantant bordeus i borgonyes? Si estan posant 10.000 ceps per hectàrea. Per què? Per fer un quilo per cep i tindre una producció d'un mínim de 10.000 quilos per hectàrea i concentrada i el que volen ells. Aquí, si plantem tan estret, ho matarem tot. Vull dir, no és això.
No dona el terreny.
Però... El marc de plantació que ha dit abans el senyor Gloma a mi m'ha encantat perquè jo l'últim que he plantat ho he plantat a 2x5, a 2x1. És dificultós de treballar, d'entrar amb el tractor, però què hem de fer? Adaptar les vinyes a la maquinària o adaptar la maquinària a la vinya?
Bueno, això són els conceptes.
No, vull dir, això jo recordo, quan vaig començar a estudiar, ni parlàvem amb els professors de l'escola i deien, hòstia, és que aquí s'adapta la vinya a la maquinària. Clar, evidentment, si tu tens un tractor gros... i has de plantar vinya, el que no pots fer és canviar el tractor i plantar la vinya, però bueno, amb una sèrie d'anys penso que l'evolució ha d'anar una mica cap aquí, a fer coses més raonades, vull dir, aquí sembla que qui tingui el tractor més gran és el millor.
I no va per aquí,
o sigui...
Si us sembla, tornem al vins, ens falta el gust. Què ens pot dir, senyor Puigau?
Mira, aquí també m'ha sorprès que s'aguanta molt, molt fresc aquest vi, o sigui, quan l'entrada no és gens pesant, sembla molt lleuger, però en canvi dins el que han passat un segon o dos creix en volum, creixen les sensacions, sobretot el que és el taní, un taní molt dolç i ja superintegrat en aquest vi. Jo penso que aquest vi ara és un moment ideal per veure'l, si t'agrada, hi ha uns vins d'una certa edat i que més de 5 o 6 anys ja serà una cosa totalment diferent, no? M'agrada que està molt, molt equilibrat i que ha evolucionat molt bé durant aquests 8 anys.
Alguna cosa més a afegir, alguna dada que ens pugui il·lustrar sobre aquest vi, a part de l'anecdotari de que va ser un vi dur de...
Va ser dur l'elaboració, llavors ja en pic va entrar a la barrica, va estar t'ho diria de memòria, t'enganyaria segurament, però no va estar menys de 15 mesos en barriques, no? No n'hi havia cap de nou, això també t'ho dic.
Doncs Jordi, moltes gràcies per portar-nos en aquest tas del Llicorella Selecció Especial. Abans de marxar t'haig de demanar que diguis un número entre l'1 i el 13, que són les persones que ens van contestar a la pregunta de la setmana passada. Preguntàvem en quin any es va iniciar el projecte Les Cusans i la resposta era el 2007. Un número de l'1 al 13.
El 13.
El 13 és la Núria Bea que s'emporta doncs, aquesta ampolla vi de l'inconscient 2010. Gràcies Jordi per acompanyar-nos, per guiar-nos aquest vi, per allunyar-nos una mica dels pensaments i plantejaments ortodoxos que ens tenim acostumats.
Com vulguis que votem foc, estic a la teva disposició.
Home, foc no, però posar en dubte tot el que diem i creem sempre és positiu si ens porta més enllà. Moltes gràcies, Pere Puigeu, enòleg de la cooperativa de Poboleda.
Gràcies a vosaltres.
Avui, com no, centrats en el món de les cooperatives amb motiu del programa especial que realitzem des del casal de Marçà. Si s'acabeu d'incorporar a la nostra sintonia, ara seria el moment en què començaria els 100 anys fent vi i avui ja fa una horeta que anem. La tertúlia ens hem tirat una mica enrere i, a més, la centrem, com no, en el món cooperatiu. I ho fem amb una taula de tertulians molt especials. Tenim amb nosaltres el Xavi Domènech, que és el gerent de la cooperativa de Falset Marçà. Bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim el Joan Queralt, que és el director de l'oficina del Departament d'Agricultura. Sé que el nom és més llarg, senyor Queralt, però el faig una miqueta més curt. El Priorat.
Bon dia.
I també tenim el Joan Pere Colat, que és el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Ho he dit bé?
Josep Pere. En més de Joan, Josep Pere, però bé. Molt bon dia.
Prenc nota. També tenim el Josep Maria, que demanem que no ens abandoni, i a la Iona tampoc, que estan aquí aguantant.
Tots estem aquí.
Abans, però, d'entrar en tertúlia, en debat, tot i que no ens ha pogut acompanyar físicament, ahir vam poder parlar una estona amb l'economista falsetat Joaquim Margalef, que precisament acaba de treure el llibre Una visió econòmica al llarg del segle XX al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. És un llibre, com indica el seu nom, que repassa doncs, com s'ha desenvolupat al llarg del segle XX l'economia a la nostra demarcació. Un llibre necessari, entenem, perquè tenim un força volum de llibres que parlen de la província de Tarragona pel que fa a nivell social, a nivell històric, però potser faltava aquest llibre que vingués a compilar tots els estudis econòmics que sí que n'hi ha hagut, però a nivell molt local. En aquest cas, es centra en la demarcació. Com us deia, en aquest llibre de Joaquim Margalef també es parla del sector cooperatiu. Escoltem-lo. Ja us aviso que és una miqueta llarg, que és un tall llarg, però que és molt interessant i que ens dona peu en aquesta tertúlia d'avui.
El cooperativisme es va generar durant la primera meitat del segle. I durant la primera meitat del segle, anant seguint el llibre, es comenta que la dinàmica comercial es trenca, no acumula el suficient. És a dir, les exportacions de vi, d'oli i de fruits secs separen. I separen abans de la Primera Guerra Mundial. En part, conseqüència de la filoxera, però en què va intentar continuar amb l'oli, amb els fruits secs, La Primera Guerra Mundial va significar fer grans negocis especulatius d'altres coses, no amb el comerç d'aquí. Després, entre els anys 20, amb una certa tonia, i també hi van haver uns intents d'industrialització a la zona, i als anys 29, la crisi trenca les exportacions. En aquest context, a començament de segle, es generen les cooperatives aquí a l'àrea. Llavors, d'entrada, va tenir una funcionalitat molt important, però va ser una activitat truncada amb el sentit de continuació del model antic. El model antic hi havia, es parla aquí, dintre d'aquest capítol, del tèxtil, que no va reeixir, es parla de l'aviram, que no va reeixir tampoc, es parla de l'arròs, que no va ser el model dominant, es parla de les cooperatives, i com unes activitats truncades, es parla de l'avellana també, la introducció de l'avellana, que van ser unes activitats truncades amb el sentit que a partir dels anys 60 deixen de tenir el dinamisme que varen tenir. Les cooperatives han estat molt importants a la primera part del model i també a la segona part. La segona part, però, ha tingut una altra funció, en quant l'agricultura ha estat una activitat que cada vegada ha perdut més pes dintre de l'activitat econòmica. I durant la primera part va ser inclús xocant. Va ser xocant perquè el món, les cooperatives aquí comencen a finals del segle XIX. La mancomunitat de la segona dècada del segle XX les va impulsar i van formar part d'una situació contradictòria del camp. Una situació contradictòria, amb una part eren pagesos amb molt poca terra que tenien que complementar les seves rendes amb jornals, i això va crear aquesta dinàmica cooperativista. Com a conseqüència de la filoxera es van potenciar les cooperatives. Ens trobem que les primeres va ser l'Espluga de Francolí, per exemple, després per les zones vinícoles es van estendre i encara es van generalitzar. Aquest món cooperativista va xocar molt, perquè potser va ser la primera experiència d'un cooperativisme agrari, perquè normalment el cooperativisme va sortir del moviment obrer, industrial, incavat per serveis. El cooperativisme agrari, jo diria que es va donar essencialment a les comarques de Tarragona i més que cap lloc de Catalunya, més que cap lloc d'Espanya, més que cap lloc d'Europa. Es va donar d'una manera molt important en totes aquestes comarques com a conseqüència d'aquesta dinàmica de la caiguda de rendiments a l'agricultura i de no saber el pagès actuar enfront de la comercialització a començaments del segle XX. Les cooperatives van conèixer també en aquells moments, jo diria, una situació contradictòria. Doncs les cooperatives és una organització empresarial de caràcter social que cada soci és un vot. Però això no va quedar definit fins als anys 30. Inclús hi havia moltes discussions i en molts pobles, no va ser el cas del Priorat, però en molts pobles hi havia dues cooperatives. Una cooperativa dels propietaris més grans, l'altra cooperativa dels propietaris amb menys terra i algunes vegades amb molt poca terra o pràcticament gens. O sigui, aquest model es va integrar dintre de la dinàmica comercial de l'àrea. A partir dels anys 50 comencen cooperatives de segon grau i tenen uns greus problemes amb els comerciants, però forts problemes amb els comerciants, perquè les cooperatives del primer grau ja anaven bé pels comerciants, però les de segon grau ja els hi feien competència. I a partir dels anys 60, pensem que de cooperatives n'hi ha més a partir dels anys 40 que d'abans. Hi ha un llibre que també va publicar Caixa Catalunya, el seu servei d'estudis sobre el cooperativisme a Catalunya. I s'observa que n'hi ha més, en creien més a partir dels anys 40 que abans. És a dir, amb una consideració, concepció ideològica completament diferent, però amb la base cooperativista tant en un lloc com en l'altre. I aleshores les cooperatives, pues, en aquests moments s'han integrat, jo diria, les que resten, amb un dinamisme cada vegada més empresarial, s'han incorporat a les consideracions de l'economia moderna. I que va dir una altra data que podem considerar amb uns estudis que s'han fet últimament sobre l'estructura empresarial catalana i diferenciada d'aquí de Tarragona. S'observa que a les comarques de Tarragona i de l'Ebre hi ha un 14% de les cooperatives catalanes. I les cooperatives aquí han estat important, jo diria, les de vi han estat important, les d'oli, les de fruita seca, les d'arròs, molt important, i les de segon grau també han estat cada vegada més important i han jugat un paper a partir dels anys 50, sobretot, o 60.
Després d'escoltar l'economista Joaquim Margalef, que ens ha explicat una mica la part en què parla del sector cooperatiu en el seu darrer llibre, és el moment doncs d'obrir aquest debat en aquest casal de Marçà, repeteixo, amb Joan Queralt, director de l'oficina del Departament d'Agricultura del Priorat, amb Josep Pere Colat, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, el Xavi Domènech, gerent de la cooperativa Falsetenca, és una mica llarg i embarbussador, però és el que és. I com no, també tenim el Josep Maria, que si vols posar cullerada, tu ja saps que tens carta blanca. Senyors, què els ha semblat? Al final Joaquim Margalef parlava d'aquest segon pas de les cooperatives de segon grau. És aquest el camí? Són les cooperatives de segon grau? O el que és semblant, tot i que no ben bé ser el mateix, la fusió de cooperatives?
Bueno,
tots dos han de parlar.
Entre els dos, no? És igual. Si més no és el camí, jo penso que és un dels camins. No? Evidentment, les cooperatives de segon grau no tenen sentit si no estem les cooperatives de primer grau arrelades al territori, no? Perquè al final les cooperatives que estem al nostre territori som les que produïm i, per tant, crec i penso i defenso que necessitem una cooperativa de segon grau en aquest cas perquè, bueno, per poder comercialitzar en aquest cas tots els productes que fem les cooperatives de primer grau.
Senyor Queralt?
El futur va per aquí. El que hi ha és moltes cooperatives i potser més que de segon grau seria reduir i unificar, perquè aquesta atomització de la cooperativa fa que els costos siguin molt elevats i una de les solucions seria aquesta, agrupar-les o fusionar-les directament. El futur va per aquí més que res. I l'altre problema que va unit en això és que el que s'ha de fer és potser professionalitzar aquestes cooperatives, perquè les cooperatives petites el problema és que s'han tirat sempre endavant amb molt bona voluntat, però davant hi ha un president que ell és pagès i la cooperativa que se n'ha sortit, i tenim un bon exemple aquí a la taula, és aquell que s'ha professionalitzat i el futur va per aquí. Ajuntar producte, que seria una mica fer una de segon grau, i professionalitzar-les.
Xavi, com a gerent d'una cooperativa en què s'han fruit de dues cooperatives...
Sí, una miqueta és tema de noms, o sigui, fusió, cooperativa segon grau, etcètera, etcètera, són noms per una entitat, el que és evident que hem d'unir esforços amb temes molt concrets. ¿Vale? O sigui, jo no sóc partidari de fer grans estructures comercials ni grans estructures productives quan estem en una comarca que precisament el tema de la producció la tenim més que solucionat. O sigui, per exemple, en tema de l'oli mos sobren quasi bé un 70% de la capacitat productiva en aquesta comarca. El tema del vi segurament no és el percentatge, però un 30 o un 40% de la capacitat productiva mos sobra. En canvi, tenim una dificultat molt gran amb la comercialització, i tot el que va relacionat amb la comercialització, em refereixo a imatge, màrqueting, comunicació, etc, etc. Segurament el que hem de fer és unir esforços per donar-nos a conèixer fora d'aquí, per intentar comercialitzar conjuntament, sense perdre ni els nínxols de mercat cada un, i molt menys, o sigui, molt menys, intentar fer noves estructures productives que crec que les tenim totalment cobertes. Per això el tema dels noms és una miqueta... O sigui, jo no entraria en noms, però sí que intentar unir-nos amb temes concrets, o sigui, crec que és l'únic camí que tenim de futur en aquest moment.
Sembla també de les administracions, i parla tant a nivell català com a nivell espanyol, que aquest és la via. Fa uns mesos es presentava l'esborrany del Real Decret que es vol presentar per tal de potenciar aquesta unió, i des de l'administració catalana crec que ja es fa almenys un parell d'anys que fins i tot ja té, hi ha un pla al darrere i hi ha una dotació econòmica perquè estiguin endavant. És aquest suport institucional que falta per tirar endavant aquesta unió de cooperatives?
A veure... No és que falti, perquè la línia és una de les línies que està dotada i s'està tirant endavant fa anys, més de dos. El que passa que el que costa molt és la política del campanar, que clar, és el de sempre, estàs d'acord, no, Pere? El problema és aquest, que una mica que el que s'ha superat aquí, que dos pobles que havia, que es parlava abans d'una rivalitat que hi havia, que s'han pogut fusionar, potser per la necessitat que s'ha dit, hi havia una necessitat com ho deia pel Caler, vull dir, això és el primer, aquesta necessitat ha fet que tot això pues, tiri endavant.
Jo estic totalment d'acord, no? Però evidentment des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya estem defensant, no? I l'eina que el Departament d'Agricultura, no? Any tres anys va traient el pla de modernització i concentració de les cooperatives, és una eina molt important. No? El conseller Pelegrí avui en funcions sempre ha dit el mateix, no? Bàsicament, aquesta eina és solament per concentrar i I si al nostre territori, ho estat dient a la persona que ha intervingut abans, no? Que el gruix de les cooperatives bàsicament estan a la província de Tarragona, i això és real, perquè entre Tarragona i Lleida és on tenim més cooperatives, i possiblement, evidentment, que moltes cooperatives pues, que tenim dins del territori, pues, possiblement, jo no dic que sobren, però que sí que d'aquí a poc pues, tindrem problemes, perquè la seva viabilitat serà dubtosa i simplement per un problema, pel relleu generacional, que en aquest cas, sobretot en comarques pues, com la que estem avui, o com la meva, que és la Terra Alta, o comarques de més interior. No? Possiblement el relleu no existeix i, per tant, aquí sí que la viabilitat serà dubtosa. No? Però jo sí que jo apuntaria, no hi ha un sol model de cooperatives. Estàvem parlant del primer grau, de segon grau, no hi ha un model, no podem definir un model de cooperativa. Per què? Perquè no hem d'oblidar que hi ha cooperatives de municipis molt petits que són molt i molt rentables, perquè tota la seva producció que puguen fer entre, pues, entre oli o vi, possiblement, i moltes en coneixem, de que la venen la seva totalitat a la seva cooperativa, perquè el poble té el seu encant turísticament parlant i perquè la gent pues, de les grans ciutats de Barcelona i de Rodalies pues, hi puguin anar a passar el cap de setmana i, per tant, és pues, un plaer poder comprar els productes cooperatius, perquè, evidentment, no hem d'oblidar que els productes cooperatius no és producte de gran qualitat i així no, ho avalen, en aquest cas, la feina del dia a dia de tots els socis que estem portant el producte allà dins i, evidentment, dins dels tècnics. No? Però potser la pregunta encaminada i què anava dins el pla, penso que és una eina molt, molt important, que el departament sí que ha de tindre en compte dotar pressupostàriament d'aquest pla de concentració i modernització, perquè al final hi ha una feina molt important a fer. El 14 d'abril del 2010, al Parlament de Catalunya es va aprovar el Pla Marc de Cooperativisme Agrari. El Pla Marc de Cooperativisme Agrari és el que estem parlant. És ordenar el territori en cooperatives que tenim escampades arreu del territori. Per què? Perquè és el que hem dit al començament. Vull dir, les persones que estem aquí som joves i fem de pagesos i tenim plena activitat. Però possiblement, pues, ja em poso jo a casa nostra, pues no ho sé si les dues filles que tenim pues, tindran continuïtat o, com deien abans, pues, no, una noia porta un gendre. No? Però sí que penso que avui en dia hi ha sortit, i també ho valoro positivament, les cooperatives tenim futur, i cosa que, i crec que ho ha dit l'anòleg Puigeu, no fa massa anys les cooperatives estaven molt mal vistes, penso que és un pensament erroni, total, no entenc per què, però teníem la fama de que fèiem sempre les coses malament, i avui això ha canviat. I ha canviat perquè les cooperatives sempre han fet les coses molt bé, les estem fent molt bé, i cada dia, l'exemple, cooperativa que avui estem aquí, Falset Marçà, no? Pues el pas de gegant que s'està fent aquesta cooperativa, perquè no hem d'oblidar que abans eren sindicats, ara diem cooperatives, però que la visió que hem de tindre les nostres cooperatives són empreses, i això ja ho sé, eh? I si em sentís mon pare que té, que el dimarts dia 4 farà 80 anys, doncs pues, potser aquesta paraula no la compartís gaire, no? Però som empreses, i les cooperatives hem d'estar al mercat, i el mercat és el món, i avui moltes cooperatives estem al món.
Anant una mica en contra del sentit de la lluita pel campanar, parlem de fusió, però no hi ha el risc de perdre una mica precisament el campanar, en el sentit de que la força a nivell social que té la cooperativa és l'arrelament al territori? No perdem una mica això, mirant des de la perspectiva de l'empresa, no perdem aquesta banda més social?
Sí, va que no. Sí, una miqueta el que et deia abans, no? O sigui, el tema del campanar és molt important per tots, i més amb comarques com la nostra, però el que hem de buscar són models econòmics, o sigui, cooperatives adaptades que ens permetin per tots. Al fi i al cap, una cooperativa com qualsevol empresa no és més que una eina de treball, molt deixable pel que diuen els seus propietaris, pel que diu el mercat, o sigui, simplement això. Hi ha un projecte actualment al Priorat que a més és molt poc conegut, però és un projecte clarament que va per aquest camí. Ens hem unit 5 cooperatives de la comarca i intentem fer una marca comercial d'oli conjunta dels 35. No hem invertit ni un sol euro en producció, perquè ho tenim completament cobert per les 5 cooperatives, i en canvi estem apostant molt fort per comercialització. ¿Vale? És la marca Olium Priorat. Evidentment, això és una cooperativa de segon grau que no desvincula gens el producte amb el territori ni amb els nínxols de mercats que tenim cada un. Simplement unim esforços pel que era la nostra mancança, poder sortir fora del nostre territori a vendre un oli, perquè no, cap de les 5 cooperatives tenia prou potencial com per poder sortir per si sola arreu del món a vendre. Doncs ens hem unit per intentar vendre conjuntament aquest producte. És el que deia una miqueta el Pere abans, cada cooperativa és un món, cada, i tots som diferents, el que hem de buscar és adaptar-nos una miqueta a cada model de negoci i les necessitats de cada territori, simplement això. O sigui, el marc cooperatiu actual és prou ampli com per poder donar-nos cintura, per poder-nos adaptar a qualsevol circumstància. I l'Òlium Priorat és un clar exemple, o sigui, ni tanquem cap molí ni creem cap de nou. Aprofitem els recursos que tenim i intentem comercialitzar conjuntament.
Vol dir alguna cosa? Més que res era canviar una mica de tema, aixecar la vista més enllà del campanar, mirar cap a Brussel·les i posar damunt de la taula, com no, aquesta política agrària comuna, aquesta PAC. Jo els he de preguntar si aquesta negociació de la PAC, que no s'acaba de tancar però que cada vegada s'avança una miqueta més, beneficia o perjudica? Ja sé que és una visió molt maniqueïsta del tema, no és que la PAC sigui bona o dolenta, però sí que m'agradaria que m'expliquessin i expliquessin als oients quin paper pot tindre, com pot arribar a afectar la PAC al sector cooperatiu.
Bueno, una mica... De moment la PAC encara està, és una cosa, una boira que ara molt espessa, que no sabem com acabarà.
Però cada vegada s'aclareix més.
I afectarà el sector cooperatiu amb la mesura que afecti els socis, perquè bàsicament la PAC qui se'n beneficia són els socis. Ara encara no sabem com acabarà el tema del pagament únic, i tothom diu que millor viure sense subvencions, però hi hem de viure. El futur cap on va, el pagament únic encara no està massa clar, sembla ser que hi haurà una tarifa plana per tots, no està clar encara, però el que sí que la PAC va cap a subvencionar temes més ecològics o mediambientals, i que tot el que se'n diuen mesures agroambientals sembla ser que això es potenciarà. I aquí, bueno, aquí ho tenim bé, perquè som una comarca amb poca pressió de plagues, i això vol dir que molta gent ara ja és o integrat o ecològic, i en principi hi ha d'haver diners per això. El de més, ja et dic, com que tot està sotmès a negociacions d'última hora, i jo no m'atreveixo mai a dir res fins que no està tots els reglaments publicats, perquè el dia abans canvien. Però la línia és per aquí. I jo penso que aquí ens seguirem beneficiant d'aquestes ajudes.
Xocolat.
Bueno, la PAC, ja ho diuen, no? Té que ser una PAC més verda, no? Diuen des de Brussel·les. Jo penso que sí, que perjudicarà les cooperatives, perquè ens perjudicarà els socis, i evidentment ja tenim un motiu, no? Quan som més gent a repartir, quan el pastís és més, hem de fer més tallets per a poder repartir, en els mateixos diners, evidentment això perjudicarà. No? Tarifa plana, ho deia aquí el company Queralt, bueno, és un dels sistemes. No? El problema és que l'agricultura a Catalunya, l'agricultura arreu de l'Estat, no és tot el mateix. El que ens costa produir en altres aquí un quilo de raïms, Montsant, Priorat, Terra Alta, les comarques d'aquí que són veïnes, no els hi costa als companys del Penedès, va? I per tant aquí per poder fer 500 cargues doncs hem de patir mans i mànigues i jugamos cada dia al físic, i anem a Barcelona per la vora autopista i com aquell que diu 500 cargues es fan en dos enteres, no? Jo penso que la PAC aquí hauria d'estar diferenciat, i ha d'estar diferenciat sobretot a les persones que produïm i sobretot a produir en una qualitat, i aquí s'ha de premiar en aquestes diferències. No podem subvencionar, no podem donar aquestes ajudes als grans volums i a les grans, com sempre ha sigut, a les grans empreses o grans multinacionals que avui també és un dels riscos que tenim, perquè el despoblament que tenim al territori, pues hi ha gent que va en xecs en blanc i comença a comprar i produeixen o produiran molt més, no? I això passa al Camp de Lleida, sobretot en el tema del ferratge i cereal, no? Però bueno, hem d'estar, com diu el Queralt, això encara està dins el forn, i per tant hi ha molta llenya a cremar encara, i falta un temps, no? Però evidentment que des de la federació ja estarem vetllant perquè almenys les cooperatives, els nostres socis, pues, surti el menys negatiu possible.
Molt breument, perquè ja estem damunt del nostre temps, però m'agradaria que em donessin la seva opinió sobre un tema que està a la realitat catalana. La setmana passada hi van haver eleccions al Parlament català, hi ha tot un ambient sobiranista, per dir-ho d'alguna manera. Es demana molt l'opinió a PIMEC, a CECOT, a la gran patronal, parlen als sindicats. Trobo que també el sector hauria de parlar. El senyor Colat fa com a mala cara, però Està a l'ordre del dia, senyor Colat, i m'agradaria que m'expressin la seva opinió respecte a tot el procés que s'està esdevenint a Catalunya i com veuen que pot afectar el sector cooperatiu. Si ho volen d'una altra manera, quina opinió té el sector cooperatiu respecte a tot el procés que està vivint al nostre país?
L'opinió del sector cooperatiu, evidentment, no hem fet una consulta, no?, àmplia i oberta a tot el sector cooperatiu, perquè suposo que com 247 cooperatives que som a la Federació de Cooperatives, doncs hi hauria moltes opinions. No? L'opinió sí que us puc transmetre des de la Federació de Cooperatives del Consell Rector. No? A veure, l'escenari és complicat. No? El resultat, evidentment, i ahir justament estava a Barcelona i teníem Consell Rector i n'estàvem parlant, no? L'escenari és difícil perquè, evidentment, el govern que avui està en funcions, no? Pues ha perdut 12 diputats i això, pues, no? Pues dificulta en aquest cas per ells, no vull mals entesos. Clar, bueno, el que poguéssim sentir a tall de premsa i tal, pues les negociacions poden estar en Esquerra, poden estar en PSC, en fi, no ho sé. No? Jo penso que la Federació de Cooperatives, nosaltres ens devem a les cooperatives, ens devem als seus associats i el nostre color és les cooperatives. Evidentment que ens devem al govern que ens governa. I com sempre hem fet, mani qui mani, governo qui governo, la Federació de Cooperatives tindrà el diàleg amb el govern representant i els consellers representants de cada sector que ens impliquen altres per a demanar-li, per a exigir-li, i per demanar aquesta col·laboració, com avui ha sigut, de quina atrasa, amb el govern actual i sobretot amb el conseller Pelegrí, que és el que més hem tingut diàleg, no? Però que fa entendre la necessitat, en aquest cas, del sector cooperatiu, del sector rural, vale? I que som els que estem mantenint el territori i, com més d'alguna vegada he dit, no som aquells pagesos de poble, sinó que som productors d'aliments, que avui en dia, per desgràcia, hi ha molta gent que no pot arribar, no?, a tindre aquests aliments i, per tant, nosaltres esta feina és, penso que és un plaer, no?, poder ser productors d'aliments.
Moltes gràcies, Josep Pere Colat, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, el senyor Joan Queralt, és el director de l'oficina del Departament d'Agricultura del Priorat, també el Xavi Domènech, el gerent de la cooperativa Falset Marçà, i el Josep Maria, que encara estaràs aquí una estoneta més. Digui'm.
Jo no voldria, perquè veig que ja estem d'acabances, no?, i sí? Evidentment no voldria acabar aquesta oportunitat de tindre els micròfons obert de felicitar i donar l'enhorabona en aquest cas a la cooperativa de Falset Marçà i al seu president i amic, perquè fa bastants dies, per no dir molts anys, que tenim relació en el món del cooperativisme, del premi que recentment heu rebut i per mans de la federació, que al final va ser, sí, més bueno, que un premi, va ser un reconeixement a l'esforç que fem totes les cooperatives, i crec que això és bo que la gent que està al carrer ho sàpiga.
Bueno, jo agraeixo i veiem tot el que hem aconseguit, és tota la feina d'un equip que hem cregut amb un objectiu i hem vist que el futur no n'hi ha d'altre, o vas cap aquí o crec que t'estrelles, no? Bueno, no voldria incidir perquè prou que un debat aquí damunt de la taula, no? Gràcies, i bueno, intentarem que la gent de Falset i Marçà, Marçà i Falset, no se sentin defraudats per la nostra feina i que han de continuar futurs persones que, bueno, el relleu generacional ens portarà.
Xavi, brevíssimament.
Molt breu, escolta, de la situació política, no tot és negatiu. Només dos incisos, el tema del vi. Deixant estar els polítics, o sigui que els polítics ara tenen una feinyada per davant que deixa els córrer, o sigui, tot el que han fet la ciutadania és importantíssim, per exemple, pel món del vi. Tenim en compte que Catalunya, si només consumim vi català, som deficitaris. Si l'augment de consum del vi català i valoració del vi català s'està notant ara al carrer, o sigui, parla, gràcies al canvi d'actitud dels ciutadans de Catalunya. I després també un altre factor important, el món està començant a conèixer Catalunya també pel tema polític. Vale? O sigui, la nostra gent a Xina ens estava comentant que té una acceptació més bona dintre els distribuïdors, pues, perquè està dient que és el vi de Catalunya, vale? d'aquella aldea dels romans que hi ha més o menys, clar, penseu que el món és molt gran, vale? I Catalunya pels xinos, pues, és quasi bé això. Una miqueta separar això. Els polítics tenen molta feina, però crec que els ciutadans, amb el nostre esforç, han aconseguit obrir un camí i que també té moltes coses positives i una miqueta esperançadores per tots.
És el que fem des de la Federació de Javi, la campanya Implica't, consumis producte de proximitat, consumis producte cooperatiu. I això ho fem a Barcelona i a totes les ciutats perquè ho coneguen.
Amb aquest clam ens acomiadem, no, ens acomiadem dels tertulians. Nosaltres encara ens queda la recta final d'aquest programa especial.
Ètim en viu.
Avui la Ruth marida vi i música amb un DJ que acaba de treure un disc que es titula Màrsica. Jo no els hi dono més detalls, sinó que els hi deixo amb la nostra companya Ruth Troiano entrevistant al Marc Griso.
Molt bon dia, avui presentarem a l'espai Etim en Viu un maridatge que en aquest cas no serà gastronòmic, sinó que serà sensorial, més emotiu que cap altre dels que hem presentat en aquest espai. Us parlem d'un vi de la cooperativa Falset a Marçà, l'Etim Garnatxa, que marida amb un CD, amb un disc que ha sortit al mercat recentment i que porta per nom Màrsica d'Electronic Album. Parlem amb el seu responsable, Marc Griso. Marc, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Ruth.
El disc ja sortit al mercat. Explica als oients de Ràdio Falset quin és el seu contingut.
Bé, doncs el disc principalment és un recorregut per la música electrònica. El disc contempla o inclou 12 cançons, des del chill out ambient fins a pràcticament músiques més pròpies doncs, de l'electrònica de club, amb la que els DJs, que amb la feina que també faig com a DJ, doncs també invita molt. Comencem amb temes molt ambientals, molt tranquils, després a poc la intensitat i el ritme de les cançons van augmentant, fins que, doncs, com et deia fa un moment, acabem aquestes cançons pròviament d'electrònica de club que inviten molt doncs, a passar una bona estona després de sopar amb els amics o de prendre una bona copa.
Molt bé, és un disc que va gairebé al ritme de, podríem dir, de consum del vi per entrar a ambientar-se, no?
Sí, seria una bona definició per començar, sí.
Molt bé, el disc es publica o surt o es presenta el proper dia 13, per tant ja esteu fent el compte enrere. Explica'ns on el presenteu i amb quina il·lusió sortiu al mercat.
Bé, il·lusió moltíssima, perquè un projecte així, la veritat és que sempre fa moltes ganes de que la gent el pugui conèixer i després, evidentment, valorar, no? Que estem sotmesos a l'opinió pública, però també això és molt important. Vam començar a treballar el mes de febrer, l'hem acabat ara fa poc més d'un mes, que vam estar a Copenhagen, i com em deies fa un moment, doncs el presentem al Cidarte de Cambrils el proper dia 13 de desembre a la nit. Prèviament, a les 7 de la tarda, fem una primera presentació al Corte Inglés de Tarragona, amb la idea doncs, de que persones de Tarragona ciutat puguin conèixer, però sí que d'alguna manera la festa grossa, la festa que nosaltres estem intentant cuidar al màxim, és el Cidarte per molts motius, no? Entre altres, jo vaig treballar en aquest local, sempre m'han tractat molt bé i creiem que és un local que des de fa molt de temps també aposta per la cultura del vi i que és un local que invita molt doncs, a prendre aquesta copa de primera hora i després endinsar-te ja amb la música pròpiament electrònica.
Molt bé, hem d'explicar als oients de Ràdio Falset que el Marc, quan va veure que això del disc ja anava molt en sèrio, sabia que havia de sortir al mercat maridant amb algun producte, no?, que estigués molt arrelat en el territori, a la terra, que pogués donar valor afegit i que, bueno, afegís complexitat per la part positiva en el disc, perquè la gent el pogués escoltar doncs, gaudint d'una bona copa de vi, que falta fa que promocionem el consum de vi català, i es va posar en contacte amb la cooperativa i ràpidament es va arribar a un acord, i el vi que acompanya aquest disc és l'Etim Garnatxa, una garnatxa característica del Montsant,
sí,
no?,
sí,
del territori, que suposem que has tingut ocasió de tastar, o si no ho faràs en els propers dies, tot escoltant la teva música. On ens trasllada la combinació d'un producte amb l'altre? Música i vi s'entenen, es parlen?
Bé, la cultura del vi és una cultura del vi, com tu deies fa un moment, que tant al Camp de Tarragona com en tota la seva versant més àmplia té una molt bona acceptació. És a dir, qualsevol fira del vi, qualsevol fira on hi ha productes vinícoles i viviment del territori, tenen una molt bona acceptació. Llavors, per aquest motiu, des de l'estudi vam pensar que oferir aquest producte del CD, de la música, juntament amb un producte com és el vi, podríem trobar un encaix també fins al moment poc conegut. Era una aposta que per part de la cooperativa i per part nostra creiem interessant potenciar, i així ho hem fet. La sensació, la veritat, és que és molt bona. Molta gent es mostra sorpresa d'aquesta aposta per les dues bandes, però en tot cas també el feedback és molt positiu, no? Diferents mitjans de comunicació, igual que ho esteu fent vosaltres, s'han interessat per aquesta idea, i l'important jo crec que és també apostar per productes nous, no? El que dèiem moltes vegades, context de crisi, context que moltes vegades de sempre lo mismo, aquesta combinació de música i vi doncs pot convidar a que el vi també s'endinsi dins de la música electrònica, dins del món de la nit, i per què no, doncs una aposta interessant i que el resultat és molt satisfactori.
El tema principal de l'àlbum és Polar Star, de fet l'etiqueta del vi Garnatxa de la cooperativa, de l'Etim Grenache com el coneixem, d'una contraetiqueta expressament editada per aquest disc, per acompanyar el single de l'àlbum, que exactament diu així: copatge de vinyes velles, de Garnatxa i Cabernet Sauvignon, que són les dues varietats que composen aquest vi, un vi amb marcat accent del Montsant, per assaborir sense pressa adreces, la intensitat d'aromes que mariden amb música electrònica i que conviden a fer un tast de nit. I ens fem una pregunta a la contraetiqueta de si les vols descobrir. Suposem que la majoria de gent que ja ha comprat el disc, perquè ens consta que això ja està rodant, sí que les vol descobrir.
Comença a rodar, i la sensació aquesta sí que ja és, jo dic que moltes vegades ens hem preguntat quan estan treballant, no? Tot aquest esforç que estem fent per la quantitat de músics, per la complexitat del projecte, que et comentava abans, que s'ha acabat a Copenhagen, que evidentment hi ha un documental que també complementa tot el que són aquests 8 mesos de gravacions, doncs sembla ser que a poc va calant i que agafa el seu recorregut, i esperem que a partir d'aquí ja doncs segueixi un procés endavant fins al seu final, evidentment.
Dèiem abans que falta reconeixement del vi català i en tot cas un major consum. Jo m'atreviria a dir que també en el cas de la música electrònica falta que la gent la descobreixi, perquè a vegades ens sembla o sona que sigui una música podem molt estrident o molt difícil d'entendre, i jo, per exemple, que era una analfabeta d'aquest món, quan vaig sentir aquest CD, doncs em va meravellar, no? Hi ha una cançó, el tema número 4, amb la Laura Noa, una col·laboració també molt potent, no? I interessant, suposo que és un dels actius també d'aquest disc,
sí.
que sorprèn molt gratament. És una música que convida a fer tastos tranquils, no? Desenfadats, en companyia, en conversa.
Exacte.
Per tant, podem recomanar la música electrònica. Home, apta jo, per a tots els públics,
sí,
no?
Sí, jo sempre he volgut desmitificar, i en alguna entrevista que també he tingut la sort de poder explicar, us explico el mateix, no? Moltes vegades quan dius, bueno, i tu quin tipus de, quan expliques que ets productor musical, que també treballes com a DJ i tal, sempre la gent et diu, ah, tu pones màquina, ostres, això fa mal, saps? Això és com a incòmode, perquè al igual que no tots els vins són iguals, al igual que no tots els llibres són iguals, tota la música electrònica no és igual. El que cal, com sempre, és fer aquesta aposta per potser no apostar i sí apostar, i sí fer aquest inversió, perquè nosaltres jo considero una inversió, per aquelles coses que potser s'escapen una mica del ressò màxim que pot tindre una emissora determinada, però sí que intentem apostar per productes de qualitat. Ara ho mateix ho comentaves, Polar Star és el senzill, que hem tingut la sort de tindre una cantant d'aquí de Reus, que és la Silvana, amb la Laura Noa hem aconseguit doncs, un dels temes, jo crec que més complets de tot el disc, però és que la llista de col·laboracions és molt àmplia, perquè per exemple el tema 7 estava fet amb la Canija, del grup de Callaos, llavors, i la part més final del disc, doncs també són electrònics, però sempre amb un punt de musicalitat on tots els instruments que hem gravat són instruments gravats reals, i evidentment doncs sí, hi ha la part electrònica, que per això és música electrònica.
Evident, si porten el nom és que ho ha de dur també a dins, però d'una manera molt refinada i molt suggerent, que convida tothom a escoltar-ho. Jo diria que perfectament és apte per a tots els tipus de públic. Recordem la data, el dia 13 al Corte Inglés de Tarragona, a les 7 de la tarda, sí. Estrena. Tothom hi està convidat, qui vulgui anar, i després a la nit, a partir de les 11 de la nit, el Cidarta de Cambrils, on tu has estat punxant i tens una estreta col·laboració, també faràs allà una presentació, sí. No? En família, no?
Gairebé. Família i amics, però evidentment portes obertes a tothom que vulgui vindre, està convidat a participar-hi.
Molt bé.
I a que vingui i que ens expliqui també què en pensa.
I molt important, on la gent pot comprar el disc?
Doncs evidentment el disc es pot comprar físicament a les vostres botigues.
A les agrobotigues de la cooperativa Falset Marçà, i també a Cambrils, i també al Castell del Vi de Falset.
Perfecte. Per altra banda, a Reus Ciutat es pot comprar doncs, a Spook Records, i fent un correu electrònic a través de la web d'Urban Cultura Studios, studio@urbanculturastudios.com, es poden posar en contacte amb la gent de l'estudi, que ràpidament els hi facilitaran la manera de fer-los arribar, i disposaran doncs, del CD i de les botelles, que a poc van
baixant, no? Perquè hi ha una col·laboració inicial de
Exacte.
Més d'un centenar d'ampolles, però hem de dir que clar, seran les 100 primeres persones que comprin el producte, que tindran aquest obsequi, i a més tot a un preu molt mòdic, perquè és un preu de 15 €.
Sí.
Que per regal de Nadal és fantàstic, això. La butxaca no ens l'haurem de rascar.
Regal de Nadal, amics invisibles, tiets, tietes, per a Noel, endavant.
Fantàstic. Doncs així ja ho saben els oients de Ràdio Falset, anotar-se aquest vi que marida amb un CD que porta per nom Màrsica, d'Electronic Album, de Marc Grisó. Esperem que tothom tingui ocasió de sentir-lo, i en breu també a Falset. Això ho anunciarem més endavant. Gràcies, Marc,
bé,
i gràcies que vagi molt bé la publicació i les primeres vendes.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Ara és temps per l'agenda.
Anem a repassar els actes que ens queden per celebrar el centenari. La festa social de la cooperativa serà el dissabte 22 de desembre al vespre nit. Recordem, dissabte 22 de desembre. La trobada davant de la botiga, acte senzill per descobrir la placa en record al centenari. Al pavelló, trobada de socis, participants i tècnics dels videoclips de les rondes 100 anys fent vi, escriptors de llibre, treballadors, parents i amics de la cooperativa. Breus parlaments, sopar aperitiu... Per cert, els socis i els autors dels vídeos no han de pagar. Els acompanyants seran 3 euros. Caldrà recollir els tíquets a les oficines de la cooperativa. Recordar que tots els socis rebreu la invitació, així com els participants al treball.
Iona, què et sembla si es prenem el programa?
Molt bé. La pregunta d'aquesta setmana serà: quants socis té la cooperativa de Poboleda? Repetim, quants socis té la cooperativa de Poboleda?
Ja sabeu que si voleu optar a guanyar una l'ampolla que ens regalen des de la cooperativa de Poboleda, heu d'enviar un correu electrònic a 100 amb números, 100anysfentvi@radiofalset.fm. Ho torno a dir per si no heu tingut temps d'apuntar-ho. 100 amb números, anysfentvi@radiofalset.fm.
100anysfentvi@radiofalset.fm.
I arribem al final del programa, un espai que han fet possible el Josep Maria Cots, la Iona Colom, la Ruth Troiano i que us parla el Jordi Soldevila. També gràcies a tots els convidats que han passat pel casal de Marçà i, com no, al Departament Tècnic de Ràdio Falset, avui amb l'Albert Cots, el Jordi Borja, l'Anton Vidal Júnior, el Pep Ortí i el suport espiritual, com sempre, de l'Ezequiel Soldevila, que tot i que avui no li hem pogut sentir la veu, ens ha estat ajudant al 100%. La setmana vinent tornarem amb la programació normal, o sigui, amb la tertúlia a l'hora del vermut a la una i els 100 anys fent vi a partir de les dues. Gràcies per estar a l'altra banda i bona setmana. Adeu!